Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. El papa Francesc i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja s'han reunit durant més de mitja hora en una audiència privada al Vaticà. És un fet gairebé inèdit perquè fins ara l'únic president de la Generalitat que ha estat rebut per un papa al Vaticà ha estat Jordi Pujol, que es va reunir amb Joan Pau II a principis de 1980. Una trobada que ha acabat fa poca estona, per tant, marxem cap al Vaticà, on hi tenim la nostra enviada especial, Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia, ja ha acabat l'audiència privada que el papa Francesc i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantingut aquest matí al Vaticà. La trobada que ha tingut lloc a la biblioteca privada del Palau Apostòlic ha durat uns 40 minuts. Fons de la Generalitat expliquen que el papa i el president han pogut compartir punts de vista sobre diversos temes, entre ells la preocupació per la situació d'Israel i Palestina. A aquesta hora estem pendents que el president aragonès comparegui per donar més detalls d'aquesta trobada.
Doncs gràcies, Judit. Tan bon punt es produeixi aquesta compareixença, connectarem en directe i mentrestant avancem amb més qüestions. Soy Junts encara en la recta final de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i, de fet, l'acord entre les dues formacions podria ser imminent, segons fonts de Junts per Catalunya. Les converses i l'intercanvi de documentació durant aquest cap de setmana han permès fer passos endavant sobre l'abast de la futura llei d'amnistia i aspectes que fins ara els socialistes mantenien fora de l'àmbit d'aplicació de la norma. El negociador de Sumar, Jaume Asens, també ha apuntat fa només uns minuts que l'acord es podria produir en les pròximes hores o, com a molt, estirar demà dimarts. El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, va arribar aquest diumenge a Brussel·les per rubricar l'entesa, igual que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup al Parlament, Albert Batet. La presidenta de Junts, per la seva banda, Laura Borràs, també s'ha desplaçat aquest matí a la capital comunitària. I sobre aquest acord, que inclogui un possible referèndum d'autodeterminació a Catalunya, l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha estat molt clar. Són declaracions a la cadena SER.
No hi haurà referèndum d'autodeterminació vinculant ni no vinculant, perquè el context europeu, que ens ajuda en molts aspectes, en aquest no ens ajuda. Europa no ha, diguem-ne, no està en la línia de canviar fronteres internes.
Un acord, com deia, entre PSOE i Junts, que podria ser imminent i, per tant, estarem molt pendents també si es produís la compareixença de les dues formacions. I pendents un dia més del conflicte al Pròxim Orient, els directors de les principals agències de l'ONU reclamen un alto el foc immediat a Gaza enmig de l'ofensiva militar, de fet uns atacs que s'estan produint al territori des del 7 d'octubre. El ministre de Patrimoni israelí ha suggerit la possibilitat de llançar una bomba nuclear sobre la franja. Netanyahu l'ha destituït i la resta de l'executiu s'ha afanyat a condemnar les paraules del seu company. Tica Font, membre del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, creu que fer-ho seria el súmum de l'atac al dret internacional. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Però llançar amenaces d'aquesta mena són molt greus, molt greus. La manera en què militarment està actuant està contravenint totes les normes internacionals i jo crec que no la tirarien no només perquè seria una, ja el colmo, de les vulneracions de drets, és que com la tirin, ells mateixos ho patiran.
Font veu la solució al conflicte cada cop més difícil i ha recordat que tant els Estats Units com la Unió Europea són els principals fabricants d'armes de tot el planeta. Les 11 i 4 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça ja és a Hamburg, on demà jugarà a 6:45 de la tarda la quarta jornada de Champions contra el Shakhtar Donetsk. En futbol internacional, aquesta matinada el Fluminense ha guanyat la Copa Libertadores, s'ha proclamat campió d'Amèrica en la final disputada a Rio de Janeiro. Entre fortes mesures de seguretat, els brasilers s'han imposat al seu rival, Boca Juniors, per 1-2 després de portar el partit a la pròrroga. És la primera vegada que Fluminense guanya el màxim trofeu continental, mentre que Boca Juniors continua patint patint la maledicció de Maracanà, sota la qual encara no ha guanyat cap partit de Libertadores allà i ha perdut dues finals. El club argentí ha comunicat aquest matí que el seu entrenador Jorge Almirón i el cos tècnic han presentat la renúncia després de la derrota. I en motor ja sabem quan es correran les 24 hores de Le Mans, la prova reina de la resistència. Serà entre el 12 i el 16 de juny, just al cap de setmana abans del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya i coincidint amb el Gran Premi de Kazakhstan de MotoGP. Serà l'edició del centenari per una de les cites més importants del motoresport mundial.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora a les 12 del migdia. Com dèiem a l'inici d'aquest butlletí informatiu, estem molt pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, després d'aquesta audiència privada que ha mantingut amb el Papa Francesc al Vaticà. Estarem molt pendents, l'equip d'informatius d'aquesta casa i també la caravana, qualsevol darrera notícia que ens arribi des del Vaticà. Més informació, com dèiem, d'aquí una hora a les 12.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fantàstiques.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí, pendents d'aquesta roda de premsa d'aquí uns minutets del president de la Generalitat, Pere Aragonès, des de la ciutat del Vaticà, després de reunir-se amb el Sant Pare Francesc perquè ens expliqui els detalls una mica d'aquesta trobada. De seguida hi anem amb la nostra companya Judit Caselles, que es troba d'enviada especial a la ciutat del Vaticà. Abans, però, no sé si ho recordeu, però fa dues setmanes que vam tractar un aspecte fonamental en el desenvolupament dels nostres fills, l'educació de les emocions, un aprenentatge emocional que no només contribueix al benestar emocional, sinó que també influeix en la manera en què ens relacionem amb el món i el món que ens envolta. Vam parlar àmpliament, però va quedar pendent un tema també essencial, la part més pràctica, com ara estratègies per poder acompanyar en aquest procés d'aprenentatge emocional dels nostres fills. Per tant, aquesta segona part sobre educació emocional la tornem a fer amb el president de l'equip CER i també amb la seva directora, que ja ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel, Oriol, Julià, Laura Torrella. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ho deia jo, segurament escueti malament, però repassem res amb uns breus minuts. Quan parlem d'educació emocional, ben bé de què estem parlant?
Bueno, doncs bàsicament de entrenar. Mira, quasi m'agrada més la paraula entrenament o desenvolupament. Nosaltres fem molt servir la paraula desenvolupament, que és entrenar totes aquelles habilitats socioemocionals que podem tenir, com pot ser totes aquelles que tenen a veure amb la relació amb els companys, totes les internes, tota la part de gestió emocional, etcètera, no? Consciència, entendre les emocions, entendre les dels altres, entendre el clima emocional i fer alguna amb això, no? Escollir fer alguna cosa amb això i fer alguna cosa amb aquelles emocions, no només viure-les, que també s'han de viure totes, sinó també aprendre d'elles, saber què m'estan dient i saber-les tractar, saber viure amb elles.
L'últim dia que ens vau visitar, com deies, ens va fer curt, per exemple, ens va quedar clar que les famílies poden educar i acompanyar emocionalment, però la qüestió és com?
Com ara l'Oriol està parlant d'aquestes habilitats i, per tant, si entenem que nosaltres entrenem habilitats, doncs veure quines d'aquestes habilitats ens ajuden precisament a poder fer alguna cosa amb les nostres emocions. I poso també l'incís que estan parlant d'habilitats socioemocionals i, per tant, no només fem coses amb les nostres emocions, sinó també amb la nostra forma de portar-les a la relació, que és aquesta part social, no?, d'aquest desenvolupament. I aquest doble joc és fonamental, perquè tractar les nostres emocions ens ha de servir, primer, per estar bé amb nosaltres mateixos, però després també per poder estar bé en la societat, amb les relacions amb els iguals, a dins la família, etcètera, etcètera, no? I per tant, quines d'aquestes habilitats ens ajuden? Doncs, per exemple, totes les que tenen a veure amb entendre què ens passa, amb regular la intensitat d'aquestes emocions i en activar-nos, en fer alguna cosa per poder tenir una millor comprensió de les nostres relacions, dels nostres vincles i fer-ho de forma saludable.
Mm. Anem a exemples pràctics. Per exemple, la tristesa. Per tractar la tristesa a casa, cal esperar a que el nostre fill estigui trist o per saber, agafant el que ens explicaves ara, Laura, per tractar... mira, de seguida acabo la pregunta i la reformulo millor. Abans, però, podem escoltar des de Ciutat del Vaticà el president aragonès, que acaba de sortir ara mateix en roda de premsa i que parla d'aquesta manera.
Doncs si el podeu sentir en directe.
L'audiència privada que he tingut l'oportunitat de tenir amb el Sant Pare, el Pare Francesc, ha estat una reunió, una trobada molt amable, d'un contingut molt interessant, amb el que hem pogut tractar amb el Sant Pare diferents qüestions d'actualitat i també qüestions que avui són el que tenen impacte en la història present. Per una banda, hem pogut conversar sobre la preocupació que compartim sobre la situació de guerra a Israel i a Gaza, la preocupació que compartim especialment pels efectes sobre la població civil i la necessitat d'avançar cap a solucions diplomàtiques que garanteixin el dret a la vida i el dret a la llibertat de totes les persones i de tots els pobles. També he pogut compartir amb el Papa Francesc les lluites contra les desigualtats que estem portant a terme des de Catalunya, especialment l'àmbit de les polítiques socials, l'aposta que estem fent en l'àmbit educatiu, també en l'àmbit de l'educació 0-3, per garantir l'accés en aquest àmbit educatiu a tots els infants, independentment de la situació econòmica de les seves famílies, i de la importància de l'escola com a igualtat, com a eina per a la igualtat d'oportunitats, conjuntament amb les polítiques d'habitatge i les polítiques també d'acollida i integració de la immigració. Aquesta és una qüestió que també hem pogut conversar llargament sobre aquest àmbit. I també hem tingut l'oportunitat de conversar sobre l'actualitat política i en aquest sentit ha estat una conversa molt positiva i de fet agraeixo al Sant Pare la seva amabilitat, la disponibilitat per escoltar els meus posicionaments i agraeixo també les seves paraules en aquesta trobada.
President, en directe per Ràdio Estel, el Papa Francesc contempla l'opció de venir a Barcelona en els propers anys, ja sigui per celebrar, per exemple, el mil·lenari de l'abadia de Montserrat o el centenari de la mort d'Antoni Gaudí?
Li he comentat tots els actes que s'estan preparant pel mil·lenari de Montserrat i que serà un gran esdeveniment per la importància que té Montserrat pel conjunt de la ciutadania de Catalunya i especialment per la comunitat catòlica catalana. Evidentment, Catalunya estaria molt honorats de la seva visita. Jo l'hi he posat a disposició, però en tot cas és el Papa qui defineix l'agenda dels seus viatges internacionals.
Gràcies, Judit. El president aragonès, que amb aquestes paraules ha fet una valoració del que ha pogut parlar amb el Sant Pare, ha dit que han tractat el tema de la guerra a Israel, allà a la franja de Gaza, les polítiques socials i migratòries també que s'estan fent des del país, des de Catalunya, i sobretot l'actualitat política també de casa nostra. Conforme tinguem més informacions, anirem desvetllant-les tant en aquest programa com als serveis informatius de aquesta casa abans, però estàvem parlant amb Oriol Julià i Laura Torrella d'Educació Emocional. Per aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente Va, que ho reprengui això amb aquella mega pregunta que li estava fent a la Laura, la Laura que ens deia l'educació emocional que podem tractar des de casa, que podem ensenyar-la, entrenar-la des de casa, i li posava dos exemples, eh? La tristesa, per exemple, si hem d'esperar que el nostre fill estigui trist per tractar un sentiment com la tristesa, o, per exemple, la felicitat, eh? Hem d'esperar un gol del Barça que el nostre fill es carregui un gerro xinès de l'alegria per tractar la felicitat.
És que l'alegria i la felicitat no són la mateixa cosa. Llavors, podríem partir de... A mi m'agrada partir de la vivència real. De fet, nosaltres quan treballem metodològicament ens interessa generar espais en els quals passin coses, i a partir d'allò que passa és on podem obtenir una miqueta, no, eines com que connectin el nen o la nena amb el seu interior i no només amb un concepte abstracte del que són les emocions, no? Per tant, sí, jo aprofitaria, evidentment, coses que passen en el dia a dia, perquè, a més, la majoria de les emocions les viuen en la infància i l'adolescència cada dia, moltes d'elles, no? Per tant, no cal que passin grans coses. La tristesa és molt fàcil que l'hagin viscut en els últims 4 dies per algun motiu, no? I, per tant, sí, aprofitem-ho sense cap mena de dubte.
Mira, un punt clau a treballar és un primer autoconeixement de què fem amb les emocions. I això ja no és pels nens, ja és per tothom, però com que parlem de la canalla, doncs mira, cadascú que s'ho apliqui si vol. Per exemple, el primer que hauríem de saber amb la tristesa és què fem. Jo què faig amb la tristesa? Me la guardo i no faig res? Controlo, aleshores? O no, o tinc facilitat per expressar-la, per tant, per gestionar-la, per tot això. Aleshores, d'entrada, el primer que he de saber és si el meu fill té més facilitat o menys facilitat per gestionar la tristesa. Aleshores, si té més facilitat per gestionar-la, doncs simplement l'he d'acompanyar. No té més, l'he d'acompanyar que expressi, que deixi anar, que m'expliqui el per què, a preguntar-li què podem fer amb això i ja està. Però, si no, si la controla, clar, el com... Primer és ajudar-li a estirar, ajudar-li a fer. Aleshores, mira, una tècnica molt concreta és per ajudar a parlar, per ajudar a expressar, que això després us ho aclarirem millor si hi ha temps, és parlar, sobretot amb els petits, és parlar del nino, de l'amic, d'una imatge, no? Això se li diuen tècniques projectives, i al final és més fàcil parlar de l'emoció de com està el pirata no sé què que com estic jo, no? Aleshores, això sobretot amb els peques, però bueno, amb els grans també pot passar, també pots dir-li com creus que se sent tal si li passés això similar casualment al que t'acaba de passar a tu, saps? Ostres, pues jo crec que se sentiria malament. I aquest malament què és? Tristesa, no? Li ajudes amb paraules. Tristesa, més enfado, no? Amb adolescents, per exemple, moltes vegades només dir-li això és més enfado o és més tristesa? Cap a on va més, no? Sense tu jutjar-ho. No, va més per la tristesa. Ah, vale. Ja només això ja és un primer recurs, no? Saber que podem controlar les emocions, que podem reaccionar a elles abans, que podem gestionar-les. Primer punt, això s'ha de mirar. Segon punt, si estic en control, t'ajudo a treure una mica de la motxilla. Aquest és el primer pas.
De seguida parlem també dels grans de casa. Abans, però, i per deixar-ho clar, no us ho he preguntat mai, però em sembla realment interessant, eh? Hi ha una base psicològica que explica per què reaccionem emocionalment davant les diferents situacions? És a dir, què diferencia la psicologia de l'educació emocional?
Ens has fet una pregunta que ens fas un favor, en realitat. No sé aquesta pregunta.
Us la fan molt, o què? Us la fan molt?
Sí, i a més ens interessa que ens la facin.
Són dues coses diferents. Què diferencia la psicologia de l'educació i després quina és la fonamentació? La psicologia ens ajuda a entendre, l'educació és com entrenem, com nosaltres tenim eines per poder aplicar, no? I també és important ubicar, no, que una cosa és fer teràpia, una altra cosa és educar. I això també són dos àmbits diferents. Nosaltres podem fer entrenament de les nostres habilitats, podem pedagògicament tenir eines per treballar-ho. Hi ha moments en els quals potser un espai terapèutic ens ajuda, per exemple, a desbloquejar coses que ens estan fent mal i que necessiten un tractament específic. En quant a si hi ha una fonamentació científica, sí, per descomptat. Què és el que ens passa a l'ésser humà en general? Que tenim unes àrees del cervell que estan dissenyades perquè evolutivament ha estat útil que sigui així per poder activar el nostre cos, estar preparat davant de situacions que poden ser amenaçants. Llavors, l'evolució que ha fet l'ésser humà és que hi hagi unes altres àrees que regulen, que són capaces de regular la intensitat que pot venir donada davant d'una suposada amenaça, de manera que si tinc aquesta reacció primera de considerar una cosa amenaçadora i, per tant, reaccionar-hi, tinc una altra part del cervell que és capaç de dir, bueno, espera, que igual no n'hi ha per tant. No? I, per tant, hi ha com aquest joc tota l'estona.
Glàndula pineal i còrtex prefrontal, no? El còrtex prefrontal, a més, realment es comença a... corregeix-me tu, Laura, que això ho saps millor, crec que es comença a formar molt més a partir de l'adolescència. Abans no.
Sí.
No? Aleshores, tu has d'anar-ho entrenant perquè es vagi formant, però és normal que un adolescent sigui més reactiu, perquè encara no està del tot format això.
De fet, el que passa és que en la infància tot encara està molt immadur, llavors tot es va com desenvolupant a poc a poc. Poso també el nom de l'amígdala cerebral, sí, que és una estructura clau, que és precisament l'encarregada de reaccionar emocionalment, no? De donar com aquesta primera resposta emocional. Què passa? Que com que maduren en diferents tempos l'amígdala cerebral i el còrtex prefrontal, entre altres estructures, hi ha moments concrets en el qual el desajust és molt gran. Per exemple, en l'adolescència, l'amígdala ja ha madurat molt i, per tant, està molt receptiva a tot el que passa al seu voltant, de fet, hiperreceptiva.
És a dir, pot ser molt reactiu.
Sí, i, per tant, qualsevol cosa que passa al voltant d'un adolescent genera una resposta emocional molt ràpida, amb molta intensitat, a més a més. Però, en canvi, aquesta escorça prefrontal encara no està gaire madura i, per tant, la capacitat de regular les respostes és molt baixeta. I per això ens trobem en l'adolescència amb aquests altibaixos emocionals molt grans i amb, de vegades, poca capacitat de poder regular això. I, inclús, no només poca capacitat, sinó que, a més, estem en un moment en el qual va molt en prova i error. I, per tant, pot ser que en un moment tinguin molta capacitat de gestionar una situació i que al moment immediatament següent ho facin del revés. Per què? Perquè estan entrenant, estan veient què funciona, què no funciona, i el cervell s'està preparant per veure quines estratègies es queda i quines pues, ja les deixa córrer perquè veu que no li estan funcionant.
Però això, mares i pares de Catalunya, només ens ha de servir per comprendre el nostre fill, no per justificar-lo. És a dir, que això és molt clau, no? Si això ho fem servir per justificar, però no fem res... El còrtex prefrontal, l'escorça prefrontal, tampoc es formarà. És a dir, es forma amb les nostres accions, amb el nostre entrenament. No es forma, sí, una mica sí, però no es forma perquè sí. El cervell és plàstic i es va formant com un múscul si tu el vas reforçant. Per tant, és molt important entrenar això, molt important, perquè si no... no estem ajudant el nostre fill a que això es desenvolupi al màxim possible.
Sí, de fet, per ser una mica més específica amb això, no és tant que no es desenvolupi, sinó que sí que ho farà, però ho farà de la manera que trobi. Sí, sí. No? Llavors, donat que l'aprenentatge es generarà, anem a afavorir que les connexions que genera aquest cervell siguin al màxim de favorables perquè ajudin en aquesta gestió.
M'agrada molt, no em cansaré mai de repetir-ho, que tant l'Oriol Julià com la Laura Torrella siguin en aquest programa, perquè cada vegada que parlen se'n plantegen mil preguntes més. Això no vol dir que no trobi resposta en el que expliquen, que evidentment sí que la trobem. Oriol, ens parlaves abans dels grans. Es pot ensenyar als joves a comprendre la resposta emocional o anem tard?
No, si pot, és el mateix que dèiem, no? Tu has anat entrenant i en realitat és a partir, sobretot, de l'adolescència que pots treballar molt més amb aquest triangle que us hem dit. A més, ens preguntaves per fonamentació, al final, en psicologia, per exemple, un psicòleg dels més moderns i més coneguts és Albert Ellis, i ja parla de les seves teories cognitivo, emotivo, conductual, no sé si ho he dit en l'ordre correcte. I és això, és la conducta o el comportament té la base, que ja ho he repetit diverses vegades en el programa, ja ho sé que em repeteixo, però té aquesta base mental i emocional. Per tant, amb el meu fill he d'entrenar aquesta part mental, emocional, i això, òbviament, sí que canvia la resposta. Quan més treballo l'entrenament emocional i l'entrenament mental, més fàcil és que jo separi el que és l'impuls o o a, ja pot ser intern o extern, de la meva resposta. I si jo ho separo, això li diem gestió emocional. A vegades control. Sí, també pot ser una mica control. Però això és el que li diem gestió. Mm. Què hem de convidar els nostres nanos? A que es facin autopreguntes. No? Quan més grans són, a mi m'agrada més jugar amb ostres, i jo... I estic parlant amb veu alta davant del nano, no? Mm-hmm. Ostres, i jo com em sento amb això? Aquest primera persona cap a mi està convidant el nano, el jove, a que es pregunti a si mateix, ostres, i jo com em sento amb això? És a dir, aquest concepte d'autopregunta és un altre recurs clau. Fer-nos preguntes emocionals, contínuament.
En parleu constantment de gestió emocional. És el mateix el control de les emocions que la gestió emocional?
Tenim un company que li agrada molt dir que tot el que es controla es pot descontrolar, però tot el que es gestiona no es pot desgestionar. No? Llavors, no és el mateix. El control nosaltres l'ubiquem en una sèrie de recursos, d'estratègies, que de fet els diem estratègies de supervivència. Perquè el que ens han ajudat és a segurament a contenir, no? a fer alguna cosa com el primer que puc perquè no se'm descontroli precisament les meves reaccions. No? Però la gestió va més enllà. No té a veure només amb contenir, sinó en fer alguna cosa amb allò que m'està passant perquè no se m'enquisti, perquè no se'm quedi encallat en alguna part del cos i que, per tant, no em faci mal després.
Mm. Dies, Oriol.
Res, afegir que la gestió, i aquí podem jugar amb paraules, però ens ho deixem per la paraula sentida, no? que la gestió implica també escollir. Nosaltres diem, amb la consciència no s'acaba tot, no? Perquè si tu consciencies, tinc ràbia, tinc enuig, tinc enfado, no? Vale, molt bé. Pues segueix tenint ràbia. Si jo vull gestionar, implica decidir que vull fer alguna cosa amb això. Si jo vull controlar, implica que m'ho guardo i que no vull fer res amb això. Perquè l'emoció no desapareix. I aquesta és, per mi, la clau, no? Sempre ho diem. Tu, quan entres en un lloc i veus dues persones que s'han discutit, encara que no els hi vegis la cara, veus la tensió. Mm. Copses la tensió emocional que hi ha allà. És perquè l'emoció és una energia. Si tu tens una emoció, ja has viscut aquesta energia. Si no fas res amb ella, aquesta energia es queda en algun lloc del teu cos. Jo aquí és on li diem la motxilla emocional, és el nostre cos. I aquí és on comencen a sortir problemes de ronyons, d'esquenes, d'espatlla, del genoll, la lumbàlgia, no? També sumen, aquesta energia es fica en algun lloc del meu cos. Per tant, la diferència principal és que jo decideixo, i és un concepte per nosaltres molt important, l'elecció personal, decideixo fer alguna cosa. Per tant, ja hem parlat de consciència i hem parlat de l'acció personal. Són dos recursos claus.
Ara parlem més de recursos. Ara, mentre l'Oriol parlava d'aquesta tensió emocional, que si mal d'esquena, de ronyó, de cames, de no sé què, estava pensant, no oferireu classes particulars, no?
I tant, i tant que sí.
Sí?
Sí, el massatge no m'ha inclòs, però sí.
Va, teníem tres recursos, en vull parlar d'un altre. I segueixo amb els joves, perquè jo crec que amb els infants tot ve una mica com de nou. M'ho podeu desmentir, I tot resulta com una mica més fàcil a l'hora d'ensenyar a gestionar i d'explicar segons què, dins la complexitat, que deu ser. Però jo crec que conforme ens anem fent grans, més vergonyeta tenim, o tendim a tenir més vergonya, a parlar dels nostres sentiments. Com podem desenvolupar un vocabulari, per exemple, suficientment emocional dels joves perquè puguin descriure el que els hi passa?
Ens podem quedar amb el vocabulari o podem buscar un munt d'altres formes d'expressar, no? I sí que quan parlem de consciència és important i pot ser un recurs molt bo poder oferir paraules concretes per parlar de tots els diferents matisos, però també podem utilitzar altres llenguatges que també ens ajuden a tenir aquesta amplitud i que no necessàriament passen per posar la paraula exacta, no? Jo què sé, nosaltres en algun moment donat ens hem posat com molt caparruts en buscar la paraula concreta i en veure si això era una emoció o no és una emoció, si estem parlant d'un estat d'ànim, i en alguns moments això és interessant també com a joc, no? Com a forma de... Però en altres moments l'expressió pura ja és una forma de trobar aquesta consciència. Llavors explica-ho de la forma que vulguis, amb metàfores, a través de colors, a través d'una escala d'intensitat de l'1 al 10, a través de... fa un temps va sortir, corria bastant per xarxes, un recurs que en algun moment nosaltres també l'hem pogut aprofitar, que crec que es deia mood meter o una cosa així.
Sí, no, kids. Mudkits.
Mudkits. Bueno, que és com un dos eixos, no?, en el qual l'eix horitzontal era d'intensitat... No, perdó, era de malestar a benestar i l'eix vertical era d'intensitat alta o baixa, no? Llavors donaven com quatre espais en el qual tu podies trobar una sèrie d'estats emocionals, per dir-ho d'alguna forma. Bueno, doncs és una altra forma de reconèixer el que m'està passant.
De fet, amb els adolescents pots tirar d'acció, pots tirar de pensament. Nosaltres parlem d'indicadors emocionals, no?, també. I al final hi ha una part de dir, vale, què t'està passant? Bueno, doncs això que t'està passant pot ser un indicador emocional i ja estàs estirant des d'aquí, no? Què has fet? Que hagis fet això avui i un altre dia normalment fas una altra cosa, això també és un indicador emocional. És portar-ho tot cap aquí, no? Que avui estiguis més agobiat, més angoixat, més ratllat, més pensant en negatiu, també és un indicador emocional. És a dir, no cal només les emocions, com deia Laura, qualsevol cosa ho pots dur a un indicador emocional, també, no? I a partir d'aquí poder parlar amb ells, no? De fet, a nosaltres comparteix un recurs molt ràpid que és partir de, digue'm, una cosa que t'ha fet sentir bé aquesta setmana. I al final, amb això, comences a identificar emocions en positiu, no? Uh-huh. Bé, digue'm una cosa que algú t'ha fet que t'hagi fet sentir malament aquesta setmana. Després digues una cosa que tu has fet sentir malament a un altre i digues una cosa que tu has fet sentir bé a algú altre. Només amb aquests quatre punts, que és una dinàmica clàssica nostra i que fem d'una manera introspectiva i una mica més cuidada, això pot ser un espai que sigui una conversa senzilla, com dèiem, cada divendres a la tarda. I a mesura que vas entrenant, ajudaràs a expressar, que de fet ara podem parlar més d'expressar.
39 minuts que passen de les 11, de seguida anem a la paraula sentida abans, però si m'heu parlat molt de benestar emocional. Uh-huh. Aviam. Vivim en una època de xarxes...
Sí, ja debat, sí, ja debat. Aquí veiem
perquè
debat.
Vivim en una època de xarxes socials, i ho sabeu, on a Twitter no tant, perdó, X, l'antic Twitter, no tant, però a Instagram, per exemple, tothom mostra fotografies, és evident, de felicitat, de viatges, de que bé que estic, de vaig al gimnàs, quin cos més magnífic m'està quedant, etcètera, etcètera, etcètera. Benestar emocional vol dir sempre estar feliç, sempre estar bé?
Això és
bona pregunta.
A mi és un debat o conversa que m'agrada molt tenir, perquè hi ha com una resposta ràpida, que òbviament és sí, benestar emocional és sentir-se bé, però no és tan senzill si entres una miqueta, no? Perquè benestar al final és la percepció subjectiva d'allò que m'està passant. I per tant, el que a mi em genera benestar no té per què ser el mateix que et genera benestar a tu, uh-huh, no? I a més, en un grau de treball intern, com si diguéssim, una mica més desenvolupat, podem trobar benestar no sempre en les coses que plenament podem associar com a felicitat o alegria, no? Sinó que jo puc connectar amb el benestar quan trobo, per exemple, una coherència interna amb el que m'ha passat i el com jo m'estic sentint. Poso un exemple. Si jo estic en un procés de dol, necessito passar per un moment en el qual senti la meva tristesa i això em dona pau. Llavors, connectar amb aquesta tristesa i permetre'm sentir-la em pot generar un cert benestar perquè em dona una coherència, em dona una estabilitat de dir sí, és que ara em toca estar aquí, em estic permetent l'espai per poder sentir això, no? Per tant, no és tan blanco-negre que el benestar és una sèrie d'emocions i prou, sinó és també com estic sent capaç de viure les coses que m'estan passant en el meu dia a dia.
Per mi és clau això que acaba de dir la Laura és clau. Tu pots viure qualsevol emoció, i això que diré és polèmic, la podries viure des de cert benestar. El tema és, si t'identifiques a saco amb l'emoció, o si no t'identifiques però no estàs fent res i et deixes dur per ella, saps? O si d'alguna manera estàs fent alguna cosa amb ella. I si tu prens una mica de distància, aconsegueixes regular-la, pot ser que estiguis vivint una situació complexa, no es tracta de que no visquis l'emoció, no es tracta de que la tapis, no es tracta de que t'evadeixis, es tracta de que, ostres, et situïs en un bon lloc per abordar aquesta emoció, no? Potser d'un inici no serà benestar, però com diu Laura, el fet de treballar-la, viure-la i fer-ho amb certa pau, sí que et connecta amb el benestar.
I sobretot també veure que tinc recursos per desenvolupar, o sigui, per anar més enllà, no? Per no quedar-me aquí. Jo crec que, per exemple, a títol personal, a mi no em genera benestar quan em sento malament i no sé com sortir-ne d'aquí.
Aquí, aquí.
No? Si jo veig que estic avançant, que d'aquí unes hores estaré millor, doncs això ja em connecta també amb una certa tranquil·litat de dir, bueno, pues necessito un temps de calma i de saber que estic fent procés.
Anem a la paraula sentida?
Anem a la paraula sentida.
Sentides. Digue-me, quina paraula ens porteu avui?
Avui ja estàvem parlant de precisament la gestió emocional, llavors anem a jugar amb aquesta paraula, amb un concepte que per nosaltres és clau, i li passo la pilota a l'Oriol, que és la descongestió.
Clar, perquè si dèiem que tot el que es controla es pot descontrolar, però tot el que es gestiona no es pot desgestionar, però pot ser que es congestioni. I quan estic congestionat, què faig? Doncs pues descongestiono. I aquí, aquest és en si és un recurs molt fàcil. Tu, quan estàs encostipat, quan estàs congestionat, què fas?
Em moco i prec frenador.
Vale. Pues, em moco, què representa? Deixar anar.
Neteja.
Neteja, deixar anar, soltar. Si ho tenim tan clar amb la malaltia química, física o biològica, per què no tinc tan clar amb l'emocional? Estic congestionat emocionalment, què hago? ¿Me trago los mocos? Què faig?
Clar.
Acabo de dir una porcada, però és això.
No, sí,
què faig? Me'ls empasso, els mocs, o els deixo anar? Pues això és el mateix amb les emocions. Per tant, és un primer recurs. He de deixar anar les emocions. Has dit frenador. Frenador és demanar ajuda.
Uh-huh.
Frenador és dir, vale, què necessito per estar una mica millor? Vale, pues potser necessito demanar ajuda a algú. Necessito anar al metge, pues necessito anar al psicòleg, o necessito fer un cafè amb un amic. Aquests són petits recursos que ja ens dona la descongestió.
També hi ha una altra part d'aquesta descongestió, per exemple, quan jo estic congestionada, també necessito donar-me temps de repòs, no? Estirar-me al sofà, tapar-me amb una manteta... Doncs emocionalment ens passa el mateix.
Uh-huh.
Què ens pot ajudar com a recurs? Descansar. I descansar no només físicament, sinó també emocionalment. Si jo estic molt ficat en un estat emocional, doncs com puc entrar en un altre estat que m'ajudi una miqueta més, que m'ajudi a descansar d'això que m'està pesant tant, no? Per exemple, i cuidar-me, que també té aquesta part de fer coses que em vagin bé, buscar gent que em nutreixi, espais que em facin sentir bé, perquè, bueno, per gestionar, per descongestionar, no? Precisament això que m'està fent mal.
I dos recursos ràpids, respirar i beure aigua. És que obro vies respiratòries quan estic encostipat, no? Ja no es fa aquello dels baos, crec, però és molt important obrir les vies respiratòries, sí. No? Passa el mateix. La respiració és el primer i més fàcil recurs que tenim per gestionar les emocions. Quan estic amb una respiració agitada, normalment què vol dir? Que estic estressat, que no me n'adono i vaig de bòlit, què tal? Doncs si de dins a fora es veu amb la respiració, de fora a dins ho puc canviar també a través de la respiració. Doncs respira més lent. Respira, fes una respiració profunda. Si cal, beu-te un got d'aigua. Tot el que és entrar aire i aigua neta t'ajuda també a sanar les emocions.
Doncs aquests són els recursos de gestió emocional que ens expliquen l'Oriol Julià, president de l'equip CER, la Laura Torrella, directora també de l'equip CER. Per cert, a tots dos us recomano, si no l'heu vista ja, tot just ara, a la tornada de publicitat, parlarem d'un musical que s'està fent a Barcelona, que es diu Alan, i que parla de la història de l'Alan, de Rubí. Si us recordeu, va sortir a molts noticiaris, es va suïcidar a causa del bullying i la transfòbia que va patir. Jo crec que pel tema de les emocions, molts nanos haurien de veure un musical com aquest.
El tenim localitzat.
Laura, Oriol, moltíssimes gràcies. Fes la propera, que vagi molt bé.
Un gust, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per ser cada cop millors. Per això tenim un pla d'inversió de prop de 5.000 milions d'euros per renovar els nostres trens. I amb aquest pla, el 2026, Renfe tindrà la flota més moderna de tot Europa.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
4 minuts i arribem a 3:45.
L'Alan, un jove de 17 anys, es va convertir en un símbol de la lluita contra el bullying i la transfòbia el 2015.
Jo crec que el que més m'agradaria, i sempre ho he dit, que no s'acabi aquí. Que tothom sàpiga que el bullying existeix.
Aquests dies es pot veure al Teatre Condal de Barcelona el musical Alan, basat en la vida de l'Alan Montoliu, un jove trans de 17 anys que es va suïcidar per culpa de la transfòbia i l'assetjament que va patir. Tot i que el punt de partida és trist, s'ha aconseguit traslladar la història de l'Alan a un musical bonic, molt bonic, però sobretot molt necessari i molt positiu. Per parlar-ne avui ens acompanyen Lander Mataró, actor protagonista que dona vida a l'Alan Montoliu, i Patrícia Paisal, actriu que fa de la mare de l'Alan. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Mira, volia pujar la música i no, jo sé que acabava. Aquestes coses que passen a la ràdio a vegades. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Ara us preguntava, quan porteu en cartell un mes ja?
Aquí al Condal sí, portem un mes, però ho vam estrenar fa un any a Rubí. Mm-hmm. Ho vam estrenar allà.
Alan, és un musical que us esgota emocionalment, més que físicament, que també?
Jo crec que més físicament que emocionalment, perquè arriba un punt que també agafes una distància i encara que empatitzis, vull dir, al final, clar, si visquessis com super heavy cada dilluns o mateix, acabaries fet caldo. Llavors sí que hi ha aquest punt d'empatia que et permet com interpretar-ho pues, amb el respecte que es mereix, però sobretot físicament. O sigui, jo em passo tot el musical donant voltes, llavors acabo molt suat i molt fet...
Clar, des de la meva perspectiva és una mica diferent per això, perquè sí que és veritat que jo faig un recorregut que realment és més emocional que físic, com el personatge de Lander, i a més passo per tot, perquè clar, la gent diu, ostres, però si vinc a veure un drama i això comença com molt xistós, no? I dic, penso que és el bonic també de l'obra, que passem per totes les emocions. Sí.
Què diu el públic que ha vingut al teatre a veure-us?
Mira, el públic surt molt tocat. La veritat és que per mi també és inclús sorprenent perquè hi ha gent que em fa abraçades i em diu moltes gràcies per haver fet aquesta obra, moltes gràcies per explicar això, inclús doncs, del col·lectiu trans, no? També moltíssima gent que diu és que era tan necessari que algú parlés d'això i la veritat és que se't posa la pell de gallina.
Què penseu la primera vegada que us diuen anem a portar la història de l'Alan, el teatre, i a més en format musical.
Pues jo vaig pensar que era una idea molt bona, la veritat, perquè crec que el teatre musical, bueno, o sigui, el fet que tingui música fa que et puguis com apropar a l'espectador d'una manera que, o sigui, tothom escolta música i la música t'entra, sense que ho vulguis, t'entra pel cos, i llavors crec que és com una eina molt bona per poder entrar la gent a tot tipus de públic, gent que potser no li agrada tant el teatre. Crec que les, o sigui, les cançons són superboniques i és que sí, sí, com que t'empapes d'això i llavors el missatge t'entra com molt fluid i encara que no vulguis que t'entri, t'entra. O sigui...
Està molt bé que ho diguis, això, perquè a mi la primera vegada que vaig escoltar que es feia un musical sobre l'Alan, abans d'anar-la a veure, vaig pensar que aquesta gent s'han tornat bojos. I després l'he vist i he pensat que necessari sí. Que es faci un musical d'aquestes característiques.
Sí, a més, inclús la seva mare ho va dir, no?, que clar, tant de bo no hi hagi més Alans, no?, però el fet de que aquesta història la gent la conegui i que sigui un referent de dir, ei, això en el... nosaltres ho abordem del bullying per tema trans, però bullying n'hi ha moltíssim i sempre hi ha hagut. Jo aquest debat ara el tinc molt amb el meu entorn, no?, que em pregunten, però quan nosaltres anàvem al col·le hi havia bullying i tant que en teníem, el que passa que no li posàvem aquest nom encara.
Tonteries de criatures, es deia.
Sí.
Què en penseu, no només quan rebeu la proposta, sinó quan ho veieu a escena?
Jo estic superorgullosa d'aquest espectacle. La veritat és que ha estat molt maco. Per mi va ser una sorpresa cada cop em truqués la Mar Puig, la directora, uh-huh, i em proposés fer aquest paper, perquè a més ho considero que ha estat un repte abordar això. Som només 4 actors dalt de l'escenari i 2 músics en directe, que uh-huh, també és important, això. Uh-huh. I que... Bueno, és un regalàs d'espectacle. Sí. La veritat és que sí. També el fet de ser tan poquets ens ha unit molt. Llavors hem fet molta pinya i és molt bonic.
Em parlaves, Patrícia, de la mare. Ja heu pogut parlar amb la família de l'Alan?
Tant el Mateu com la Mar, quan es van voler documentar, sí, ells sí que van tenir una relació més estreta amb l'Ester. I nosaltres... Tu sí que la coneixies, l'Esther, abans.
Bueno, jo la vaig conèixer perquè vaig anar a fer com una mostra al Teatre Romea que presentaven el còmic també de l'Alan, uh-huh, i vam anar a cantar 2 temes i la vaig conèixer allà.
Uh-huh. Jo la vaig conèixer a Rubí, uh-huh, 3 dies abans de fer la primera funció que faríem allà, uh-huh, i ella va venir i va veure un assaig a porta tancada, ella sola. I jo crec que aquell dia no l'oblidaré mai. Va ser molt, molt impactant, no?, explicar aquesta història. Bueno, ella estava agraïda, remoguda, molt remoguda. Ens ha vingut a veure moltes vegades. Ella... És molt maco saber que està a la platea. Jo de vegades ho pregunto, no?, quan vam estrenar el Condal també. Què vindrà l'Ester? Sí, estarà a la platea. I clar, la veus, doncs, això, no?, que li brillen els ulls, que ella, doncs, de cop diu, ostres, torno a veure el meu fill, no?, d'alguna manera, torno a fer aquest viatge enrere... I clar, això la remou, i a nosaltres també, perquè uh-huh, jo mai havia interpretat un paper que pugui conèixer aquesta persona real, i a més tractar-ho, clar, amb tot el respecte i tot l'amor que li puc donar a aquesta mare.
Ander, què és per tu posar-te la pell de l'Alan?
Pues un viatge molt heavy, però preciós també. O sigui, jo crec que és molt guai perquè em permet com explicar... tot el patiment que pot tenir una persona trans, però també tot lo feliç que pot ser una persona trans, perquè realment el musical, o sigui, comença com amb molta vida, molt alegre, i és que la gent riu, la gent s'ho passa bé, i és xulo també perquè hi ha molta gent que es pensa que per ser trans ja és com que la teva vida és una merda, no?, i la vida de la gent trans no és una merda, la gent trans és gent feliç, és gent normal, i és xulo també poder-ho explicar des d'aquest punt de vista. Uh-huh. I també com ensenyar que el problema no és nostre, o sigui, no som nosaltres que ens anem tornant tristos, sinó és que la societat fa que potser la vida de la gent trans no sigui tan senzilla.
Per això, Ander, suposo que cal seguir reivindicant drets, no?, perquè la gent trans, per exemple, ho té molt més difícil a l'hora d'entrar al mercat laboral, per exemple.
Sí, jo crec que, bueno, depèn de sí, depèn del sector. També és veritat que, per exemple, en el sector del teatre, que jo crec que tot això, vull dir, jo vaig començar la transició estant estudiant a aules, i crec que això també em va com facilitar molt. Vull dir, he tingut la sort, entre cometes, de no haver passat per l'institut a fer la transició. Jo crec que això m'ha salvat de moltes coses, perquè l'institut en aquestes coses pues, és com molt cruel, i vaig fer la transició en un espai super segur, i llavors en el meu cas ha sigut molt fàcil. I no sé, clar, o sigui, jo crec que des de que vaig fer la transició, crec que van passar com 2 o 3 mesos que em va trucar la mare. En el meu cas, pues, m'ha anat tot com rodat, saps? Vull dir, jo estic flipant amb la vida. Perquè, no, o sigui, ma mare m'ho deia, ja, clar, i ara què? Perquè, bueno, tot això que es diu, no? Perquè, clar, si ets trans o si ets gay o no sé què, pues et costa com trobar feina. En el meu cas no m'ha costat, però sí que és veritat que bueno, en altres llocs o altres... Uh-huh. D'allò sí que costa.
A l'obra també ho comentem, no? Que,
sí.
Que l'Alan estudiava per hostaleria i que bé que no van comptar amb ell per ser trans. Vull
sí.
Dir que és veritat que deuen haver-hi... Sí,
sí,
malauradament sí. No tenim la ment ni la societat tan oberta com ens
sí.
Pensem que la tenim.
Ander, tot i iniciar la transició després de l'escola, tu has patit bullying a l'escola?
Sí. Sí, vaig patir bullying per altres coses, per... Bueno, pel monàs.
T'ha ajudat, això, a l'hora d'entendre aquesta història?
Sí. O sigui, sí que és veritat que el bullying que vaig patir no va ser tan heavy com el de l'Alan, però sí, m'ha ajudat a entendre coses. M'ha ajudat a entendre moltes coses. M'ha ajudat també a aquests moments més d'angoixa, de no ho explico o no els hi vull dir als meus pares per no fer-los patir, doncs pues, sí, perquè si algun cop sí que m'he sentit així.
Mm. En quin moment, Ander, t'acceptes tant com per dir ara ho faré públic, ara, o ho faré públic o els hi diré a uns pares o començaré aquesta transició?
Doncs jo crec que, o sigui, jo des de petit ara miro enrere i aquesta cosa que diuen a vegades de... No havies deixat pistes o no se't notava aquestes coses. Pues jo crec que sí que se'm notava, o sigui, entén-me, però tiro enrere i dic, hòstia, bueno, igual si haguessis escoltat una mica més la teva persona, pues haguessis fet coses abans. Però, no sé, o sigui, va ser un moment de fet, va ser amb el Covid, que vaig passar moltes hores amb mi mateix a casa i bueno, vaig com escoltar-me per primera vegada i va arribar un dia que vaig dir, vale, no sé què m'està passant, i vaig xerrar amb molta gent del col·lectiu, amb diverses identitats de gènere, i al final quan vaig dir, vale, crec que és això, llavors ja vaig dir, som-hi.
Et reconeixes com una persona valenta?
Sí i no. No sé, o sigui, sí, perquè penso que... Bueno, que s'ha de tenir valor per fer això, perquè en el món en què vivim pues, no és fàcil. Però al mateix temps pues, tampoc em considero cap heroi. Vull dir, al final hi ha molta gent en moltes altres situacions a la vida. Hi ha molta gent valenta al món. Hi ha moltíssima gent molt valenta. L'Esther és una persona molt valenta, per exemple. Però és que tothom és valent en moltes coses a la vida. Llavors, sí i no.
L'Alan va ser valent?
Molt. Mm-hmm. Molt valent. I molt fort.
Sí, sí. Si és que el que va aguantar, pobre. Mm.
Recordem el cas de l'Alan, que es va fer viral, va sortir en tots els mitjans de comunicació. L'Alan, que finalment es va suïcidar aquell 24 de desembre del 2015. Així començàvem els Nadals del 2015, amb aquesta notícia a tots els televisors, a totes les ràdios. Deixeu-me que us pregunti, i si cal, entomem també els mitjans de comunicació, el nostre mea culpa, que segurament en tenim part. Creieu que els mitjans de comunicació van explicar el cas com tocava?
No.
De fet, la família va ser la primera sorpresa, perquè de cop que sortim a programes del corazón, no?, i d'aquestes coses de safreig,
sí,
de purament safreig,
sí.
I de buscar algo que era zero reflexiu i zero de dir, un moment, però aquí què s'està tractant? S'acaba de morir un menor d'edat?
Sí, o sigui, crec que al final si agafem aquestes notícies és per com aconseguir donar algun missatge, no? Igual que estem fent amb el musical, que estem donant un missatge, utilitzar-ho per això, però no per res més que això. Jo crec que en aquell moment... Pues,
morbo.
Sí, va ser, i no està bé això.
Sí, papen, si parlem de la família de l'Alan, hem de parlar de la seva mare, de l'Esther, un paper molt rellevant que no para de recolzar-lo encara, dia d'avui el segueix recolzant, i com n'és d'important de tenir el suport d'algú de la família, no? Patrícia, què és el més complicat d'interpretar un personatge com el d'Esther?
Potser el més complicat és el aguantar tota l'estona. O sigui, a la que tu veus que el teu fill cau, sostenir-lo i sostenir-lo tota l'estona, vinga, i sempre voler estar, quan has d'estar alegre, estar superalegre, no? És tota l'estona com estar sobrepassada per no deixar-lo caure mai. I al final, per mi, és veure com se'n va i tu has de seguir. O sigui, per mi, la cançó final de la mare és... Això és el que passa, no? Que tu pots tenir un drama intern i la tristor més gran i profunda del món, però el món seguirà girant. I llavors és des d'un lloc tan respirat i, no sé, tan trist, però a la vegada tan de dir, bueno, és que no has pogut fer més.
Perquè la història de l'Alan és una història trista, però molt, molt, molt vital.
És que jo penso que l'Alan volia viure...
Així.
Clar que sí. O sigui, l'Alan, amb tot el tema aquest de Batman i del superheroi... O sigui, era un noi que tenia una empenta i unes ganes de menjar-se el món i de dir, aquí estic jo, no? I a més, ell deia allò de Batman perquè en realitat no té cap superpoder en Batman, no? Tot i ser un superheroi. I llavors em sembla que era un noi això, que només volia... Ostres, deixeu-me ser. Amb la meva fantasia, amb la meva manera de ser, amb el meu serrell, deixeu-me ser jo.
És el dia 1 del meu nou futur. Portaré sabates, no. Sempre he anat millor amb unes bones Nike per pujar muntanyes. Tinc la sensació que he tallat molt curt, però és que a mi m'agrada. Ja sé què fer, córrer portaré. Alan és el meu nom, no ho sé.
Ho diuen aquesta cançó, eh? L'Alan sempre ha estat l'Alan. Sempre he sigut jo. Alan, per cert, que ha estat l'obra més escollida per escoles i instituts de la temporada de teatre passada i ha estat guardonada amb el Premi a Millor Espectacle Familiar per Teatre Barcelona. Què us passa pel cap quan escolta coses com aquesta?
Uau, que bé, no? que ha d'anar així, perquè... Ostres, primer que hi ha molts pocs espectacles per aquesta franja d'adolescents, que al final són el públic que necessitem d'aquí 10 anys que consumeixi cultura i teatre musical. I, clar, és una meravella. I el Festival Cultiva't també, perquè la veritat és que ens ha ajudat molt i és un èxit. I veure... el Teatre Condal, 600 persones, 600 adolescents, que nosaltres tenim una pantalla dintre i podem veure el públic, no?
Ahà, m'encanta que ho expliquis això.
Llavors...
Plora molt la gent?
Uau, ostres!
Igual que riu molt la gent?
Sí, sí, però clar, veure adolescents plorant, emocionadíssims, ostres, a mi se'm va trencar el cor, per dins, quan ho vaig veure, perquè no ho sabia. De fet, em va cridar un tècnic i em va dir, mira la pantalla.
Ander, quan venen instituts, que suposo que feu col·loqui, què és el que més et pregunten?
L'altre és que... De fet, hem fet un escolar,
sí,
només,
un,
i en general eren molt... Bueno, van fer com... sobretot preguntes sobre la història de l'Alan, sí. Van fer preguntes també a nivell de muntatge.
Sí, i de l'Alan, de què va passar, no?
Sí.
La repercussió que va tenir amb les noies que li van fer bullying, que van ser noies, que això també ens ho han preguntat molt. Que tenim l'escena del bullying i som veus femenines, mm. I és per això. Mm.
Sí. Em parlaves del Festival Cultiva't, que hi participareu i que tindreu funcions per instituts, eh?
Sí, sí. Una meravella, de fet, bé, tot el festival, és que hi ha una programació brutal.
Mm-hmm.
Però és veritat que aquesta nostra, clar, o sigui, de cop és que els és molt, molt propera, perquè clar,
sí.
L'Ander és superjove, tenim la Vinyet, que la Vinyet és una estrella que té 12 anys, i el Cisco també és més jove, jo sóc la més madura. Com les pomes.
Per cert, que Alan la trobarem al Condal fins al...
Fins al 13 de novembre.
Sí, dilluns vinent.
Sí.
Fins dilluns vinent, després gira...
Bé, després venen coses, va, i si aconseguim que vingui molt públic, doncs potser més gira, va, i traduir-ho, no ho sé, va, som-hi.
Va, si us pregunto per projectes personals, a part d'Alan.
Mira, la veritat és que la cosa està bastant complicada, no t'enganyaré. Jo, com a projectes personals, ara estic molt amb la cosa del doblatge. Estic ficant allà el cap a tope, tot el que puc, sí. Però no hi ha res així a vista, eh? No, no.
Anna.
Jo estic amb un altre projecte que és com de teatre immersiu, que es diu Trasllado de Alba, i també és un espectacle per prevenció del suïcidi que s'està fent també per esplais i escoles. I, bueno, a tope...
Et va la implicació social, eh?
Sí.
Trobo.
Ho deien a mi de petit, eh? Sí, bueno.
Déu-n'hi-do. De moment, Alan, va, que la trobareu al Teatre Condal de Barcelona fins al proper 13 de novembre. Aneu-la a veure, sobretot, aneu-la a veure amb els vostres joves, amb les vostres criatures, que us ho agrairan, entendran moltíssimes coses, i per què no intentar fer un món més just a través d'un musical. Ander Mataró, actor protagonista de l'obra, Patrícia Paisà, l'actriu que fa de la mare de l'Alan en aquest musical que podem veure al Teatre Condal. Moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies.